intent on attacking the illusion that the stopping doesn't matter.
Molt bon vespre, ripolletens, ripolletenques, vallesans, vallesanes, barcelonins, barcelonines, gent de l'àrea metropolitana que ens esteu escoltant per aquesta sintonia 91.3 FM. Si ens escolteu per la ràdio tradicional, no?, que avui en dia la podeu escoltar al cotxe, la podeu escoltar als auriculars, la podeu escoltar a la TDT, a tot arreu ens podeu escoltar. 91.3 FM, Ripollet Ràdio, l'emissora d'aquesta petita gran ciutat del Vallès Occidental, a camí entre Barcelona i Sabadell. O també podem... També, déu-n'hi-do, la redundància com estem avui. La repetició és com la Ioli, no? Diguem que també podem escoltar-nos per ripolletradio.cat. Hi ha un reproductor que ens podeu escoltar en directe, o bé descarregar el programa a l'apartat Ràdio La Carta. Una llista de programes ens podeu descarregar. Aquesta és la cinquena temporada a l'Hora dels Escacs, programa número 3 d'aquesta temporada número 5. Com cada segon dijous del mes, de 8 a 9 del vespre, toca parlar d'escacs, toca parlar d'ajedrez. I aquest programa, com no, a part de la gent de Ripollet Ràdio, el duem a terme la gent del Club d'Escacs de Ripollet, i, com sempre, portem unes quantes notícies bastant fresquetes. En primer moment, en primera instància, parlarem sobretot de com va el Club d'Escacs de Ripollet. El Club d'Escacs de Ripollet va bé. Va bé, però diguem que ara mateix estem en un any de transició. Us explico. Els nens es fan grans. Els nens es fan grans, canvien d'aires, es fan adolescents i molts d'ells canvien d'activitat extraescolar i és difícil tornar a començar, no? Tornar a treure noves generacions. Estem treballant en això. I van sortint, però això, evidentment, requereix un procés de temps. Estem lluitant per intentar arrencar els escacs a totes les escoles, posant tota la documentació en regla, tenim tots els convenis, contractes, certificats, etc. I estem intentant, sobretot, negociar amb un nou front que ens ha sorgit, que és el front de que les empreses externes estan, diguem, organitzant les extraescolars a les escoles, i això és un nou front que hem de negociar des del Club d'Escacs de Ripollet, i suposo que altres localitats també succeeix. Estem lluitant també amb un altre nou front, que és el tema que els escacs, doncs, s'estan impartint cada vegada més, això és positiu, com a assignatura, i això, tot i ser positiu, sembla mentida, però pot tancar-nos de vegades portes a les entitats que som escaquistes de vocació tota la vida, que són els clubs d'escacs. Per tant, ara mateix estem lluitant amb això, no? Estem intentant arribar a acords amb aquestes empreses i estem intentant arribar a acords perquè els monitors, en les seves titulacions corresponents, també puguin impartir els escacs com a assignatura, no només com a activitat extraescolar. La legislació està canviant, és una legislació que encara no queda prou clara, que és una legislació que està en procés, i a més, més en procés que mai, perquè fa 4 dies que s'acaba de formar el govern a l'estat espanyol i les coses estan menys clares que mai. Veiem com acaba la cosa. De moment nosaltres seguim lluitant. Això pel que fa al tema d'escacs a les escoles, que és la nostra prioritat. De fet, el Club d'Escacs, els seus ingressos, el Club d'Escacs viu d'això, de les classes que fa a les escoles. Per tant, sense classes a les escoles, el Club d'Escacs tindrà una economia bastant precària, que només quedaria confiar en les subvencions i confiar també en unes quotes de socis, que en el nostre cas, el Club d'Escacs Ripollet, són de les més barates del país, no? Són 15 euros l'any la quota de soci. Per tant, doncs sí, vivim de les escoles i estem lluitant en aquest front. Això pel que fa al tema escoles. Després, pel que fa al tema competició, Acabem d'arribar, acabem d'aterrar de Lloret de Mar, que s'ha celebrat el Campionat de Catalunya d'edats per equips, on han anat els equips més preparats de tot Catalunya, de diferents categories, des de sub-8 fins a sub-18, és a dir, des de prebenjamins fins a juvenils, és a dir, tota l'etapa de creixement, desenvolupament d'una persona, l'edat infantil, diguem-ne, no?, salvant les distàncies. Acabem d'aterrar resultats prou positius pel Club d'Escacs de Ripollet, categoria sub-10, vam estar l'última ronda lluitant a les primeres taules, al final no va poder ser, i categoria sub-14 vam estar a punt de donar la sorpresa com a equip revelació, però tampoc va poder ser. Una mala jugada, un mal final de partida, ens va arrossegar fora del podi on ens havíem instal·lat provisionalment. Però molt satisfets, perquè sobretot vam anar amb equips, amb jugadors que no són habituals, és a dir, no eren els titulars, vam anar amb reserves, i la cosa va anar prou bé, vam presentar batalla, com a mínim, i l'experiència, doncs, que ens vam passar prou bé, no? Va ser una experiència bastant positiva. Això a Lloret de Mar. I pensant també en els tornejos que hi ha en joc ara mateix, en joc, doncs, el més destacable, sobretot, és el paper del Pau Garcia, un sub-14 que tenim, que va líder en solitari de l'Obert de Ronçana, del grup B. Esperem que sigui així, queden dues rondes, tocarà lluitar amb gent d'entre 1.800 i 1.900, és a dir, de la seva categoria, intentar mantenir aquest liderat. Venim des del Club d'Escacs Ripollet ara mateix, abans de venir fins aquí als estudis de Ripollet Ràdio, que estan a la Rambla Sant Jordi, al centre, al costat del Centre Cultural. Venim d'això, d'intentar preparar que aquest nen, doncs, presenti batalla a l'Open de Santa Eulàlia Ronçana. Queden dues rondes, és un Open que juga els dissabtes a la tarda a partir de les 4, ronda setmanal, partida setmanal. I venim de fer una miqueta de feina, aviam què tal, si podem fer que el Pau segueixi líder. Això pel que fa pels tornejos en joc amb representació ripolletenca. Tornejos futurs? Bueno, doncs tenim en ment tres tornejos socials, és a dir, tres tornejos interns al Club d'Escacs Ripollet, que recordeu, des de fa un any, pràcticament un any, està situat al carrer Sant Sebastià número 26, al barri de Cantiana, Pont Vell, passant el pont, més a prop del centre de Cerdanyola que no pas al centre de Ripollet, però pertany a Ripollet, no? Hi ha el Patronat Municipal d'Ocupació, a l'Escola d'Adults, és on tenim les nostres tres aules del Club d'Escacs Ripollet, que l'Ajuntament molt amablement ens ha cedit per un període d'uns quants anys. I tenim les nostres tres aules i el nostre despatxet, per tant, anem fent feina. Allà és on tenim previst fer el torneig social de lentes, agrupat en 5 tancats de 10 jugadors, agrupats segons nivells, i també edats, per què no? Això serà un torneig de ronda setmanal, segurament diumenges a la tarda. És un torneig que és gratuït pels socis del Club d'Escacs Ripollet. No hi ha premis en metàl·lics, però hi ha trofeus i embotits com a premis. I hi haurà premis pels tres primers de cada grup. Això, si Déu vol, podem portar-ho a terme i recuperar aquest social de partides lentes. A ritme clàssic d'una hora 30, més 30 segons increment per jugada efectuada. Una partida cada diumenge a la tarda, en plan sobre taula. Això pel que fa al social de lentes. El social de ràpides el farem per cloure aquest social de lentes, el farem més o menys per dates nadalenques, no? Es farà un torneig de ràpides amb un aperitiu social i segurament, doncs, algun sorteig d'algun pernil o d'algun material d'escacs. Això pel que fa al social de ràpides. I el social d'actius tenim previst, doncs, fer-ho ja després, doncs l'any 2017, a principis d'any 2017, també amb vacances nadalenques. Altres projectes que tenim en ment, doncs també fer un per equips amistós amb clubs amics d'una sola jornada, ritme ràpid, i també un altre projecte que tenim en ment, doncs, seria el fet d'intentar fer un circuit de tornejos de partides ràpides, no? Al final d'aquest seguit de tornejos de partides ràpides, doncs poder fer un premi als jugadors que millor ho han fet generalment en aquest circuit. Més tard, doncs, ja començaran els campionats comarcals infantils del Vallès Occidental, les fases prèvies, que són classificables per la final del Campionat de Catalunya d'Edats individual, que jugarà segurament a la Pineda a Setmana Santa, i també començarà, doncs, al gener, doncs, la Copa Catalana, que és tot un dia d'escacs a Cotxeres de Sants, a ritme actiu, ritme 15 minuts, més 5 minuts per jugada efectuada, d'increment, i classificatori per unes finals que jugaran també sobre l'abril o el maig. Cotxeres de Sants és l'autèntica festa dels escacs catalans per equips, no? On aglutinen sobretot unes 500 o fins i tot més persones allà a Cotxeres de Sants a mitjans gener. I després el plat fort, no? El plat que tothom espera, que és la Lliga Catalana, on tots els clubs de Catalunya representaran un o diversos equips de diferents categories doncs, del nostre país. No? Això és tot el que tenim en ment. Ara cal doncs posar-ho en marxa. No? Nosaltres ara mateix estem molt il·lusionats, fem classes d'escacs cada dia per tots els nivells, des de dilluns a divendres, fins i tot dissabte, però dilluns a divendres, de 6:30 a 8, a part de les classes que fem a les escoles, i dissabtes al matí ens fem classes des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. Només descansem el diumenge i, insisteixo, segurament el diumenge quedarà bastant ocupat pel tema del social, no? Però encara no és pràcticament segur, diguem que està al forn i fabricant-se, no? Bé, doncs aquesta seria l'actualitat del Club d'Escacs Ripollet. Recordeu que esteu escoltant L'Hora dels Escacs, que és un programa que es fa cada segon dijous de mes de 8 al 9 del vespre, dut a terme per Ripollet Ràdio i per Club d'Escacs Ripollet. I ara sí, presentem els nostres convidats de luxe, convidats estrella, que tornem a tenir després d'un llarg període, alguns d'ells, altres no, comencen a ser habituals, aquí als estudis de Ripollet Ràdio. Començo per la meva dreta i el directiu del Club d'Escacs i del Clavé de Nou Barris, en César. Què tal, César?
Hola, buenas tardes.
Com estem, César?
Bien.
Com va l'Open de l'Ida del Clavé?
Pues muy bien, la verdad. Quedan ya solo dos rondas y...
Qui va guanyant?
Va primero Lluís Jové Grau, con pleno. Lleva, curiosamente...
De quin club és el Lluís?
Ostras, ahí me coges.
Bueno, és mestre català, no imagino?
Sí.
Sí? Bon jugador. I què tal? Quants participants teniu dissabtes al matins allà a Nou Barris?
Pues 53, si no me falla la memòria.
53 participants, Déu-n'hi-do, no? Ha tingut èxit, no, al final?
Sí.
Va sortir efecte, no?, aquella promoció salvatge que vas efectuar durant l'estiu, eh?
Sí.
Molt bé, i tu personalment, com van els teus escacs? Com va el teu elo, com va el teu joc? Jugues alguna cosa?
Ahora mismo no.
No estàs jugant
ahora
res?
Ahora mismo estoy centrándome en la dirección del torneo y en llevar un poco el club. Ahora estamos intentando ponerlo un poco... ¿Cómo diría?
¿Una guinda?
No, regularizarlo.
Vale.
Regularizarlo un poco, ponerlo un poco conforme a la legislación y un poco conforme a lo que piden de todo club deportivo.
Sí, molt bé, perfecte. I pel que fa al tema del torneig, de les fases prèvies del barcelonès, infantils, de sub-8 a sub-18, que començaran aquest divendres a la tarda, l'ideal clave, teniu pensat enviar algun crio a jugar?
De momento no, porque estamos empezando ahora con las clases.
Què tal? L'escola de l'ideal clave va funcionant a poc a poc?
Sí, el sábado pasado tuvimos ya 5 o 6 chavales allí y ya hay padres que repiten.
Perfecte.
O sea, padres que repiten trayendo los crios y además estuvieron interesando por torneos y preguntando cuánto costaría la ficha federativa y un poco todo.
De fet, aleshores és un procés bastant embrionari, no? Això que...
Exacto, sí.
Que esteu començant pràcticament una altra vegada de zero, no?
Sí, exacto, porque la sala que teníamos antes no nos ayudaba.
Vale.
Y ahora que estamos ya en un centro cívico, que es mucho más agradable a la vista, que a los padres les resulta más confortable la sala, pues estamos aprovechándolo.
O sigui, ara mateix esteu captant nens, no?
Exacto.
Després començareu a fer classes, a federar-los, i més tard ja podreu dir que podeu enviar-los a tornejos, ja siguin individuals o per equips, no?
Exacto. Ahora estamos, de hecho, ya estamos empezando a darles clases. Ya tenemos una persona asignada que está dando clases los sábados por la tarde.
Perfecte. Les escoles a Nou Barri, com les tenim?
Pues de momento estamos en ello. Yo personalmente estoy mirando, como tenemos relación con el centro cívico y tenemos relación también con un Ateneo del barrio, estoy mirando a ver cómo nos sería más cómodo entrar a los colegios y mediante el trabajo que haga el Ateneo, el que haga el centro cívico o directamente lo que podamos hacer nosotros.
Una recomanació que et dono és que parlis directament amb les AMPAs o amb les direccions.
Uh-huh.
Vale? I sense por, César, endavant amb tots els col·les de Nou Barris, que suposo que hi ha un fotimer d'escoles allà per tot Nou Barris, que poder fer una gran tasca d'escacs de barri per allà, intentar enganxar molta gent de barri. De fet, recordo gent que ha sortit de la pedrera de l'Ida del Clavé amb molt d'èxit, no? Que ara s'està fent gran ja.
Uh-huh.
Per tant, ara toca començar de nou.
Exacto.
I molts ànims, dèiem, si entre tu, el Josep i companyia podeu... sortir endavant amb això.
Moltes gràcies.
Vale, César, es recuperem d'aquí una estona i l'altre convidat estrella, aquest molt, molt, molt de luxe, el César també ho és, però tenim una estrella de la ràdio. És el conductor del programa de xarxa de mat, que si no m'equivoco l'emissora es diu 7 de ràdio, que està a Horta, al districte d'Horta-Guinardó, I un programa doncs bastant més elaborat que l'Hora dels Escacs, diguem-ne. És un programa més jove que l'Hora dels Escacs, però que ha fet una progressió meteòrica i que ha tingut convidats molt il·lustres dels escacs catalans i nacionals. Parlem del Víctor. Víctor Collé, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me i gràcies per elogiar tan efusivament el nostre programa.
És un luxe tenir-te aquí, tenir un locutor que, malgrat la teva joventut, demostres una gran maduresa i un gran do de paraula i una gran soltura a l'hora de fer programes radiofonis escacs, que no és fàcil, gens fàcil, i ho teniu molt bé muntat allà. Explica'ns una miqueta quants programes porteu, com va, les experiències, tot.
Doncs mira, aquest dissabte, demà passat, estem a punt d'arribar ja a la 50ena de programes, és la nostra segona temporada i us envejo molt a vosaltres que en porteu 5 ja. Encara que sigui un programa mensual, aguantar 5 programes en una graella, és realment difícil. No, nosaltres el que fem és un programa d'una hora, de 7 a 8 del vespre, com has dit molt bé, a 7 de ràdio, al 99.2 FM, i una de les novetats que hem incorporat a aquesta temporada és que també se'ns pot veure a través de l'streaming a Facebook Live. I res, normalment portem 2 convidats cada setmana, el programa és setmanal, els dissabtes, i bé, anem tirant. Jo crec que el nostre objectiu és, com has dit, acostar una mica l'actualitat escaquística, sobretot a la gent que està dins del mundillo, perquè arriba gent que no tracta els escacs és realment complicat, i jo crec que ens en sortim bastant bé. També tenim altres programes com el teu i com el Cultura FM, que tenen molts oients, no sé si n'hi ha algun més, cap a la Catalunya Nord.
Que jo sàpiga, no sé si encara ho fan, a Cassà de la Selva n'hi havia un.
N'hi havia un, sí. Doncs havia un. La nostra tasca, bàsicament, és molt semblant, diria, entre tots els programes.
I després, no sé si Montornès o Hostalric també fan aparicions mensuals en escacs.
I, de fet, ara n'hi haurà un altre. Em sembla que l'Ivan Marina, de Vilanova i la Geltrú, també incorporarà un nou programa, així que ho celebrem, evidentment.
Déu-n'hi-do. Bueno, com pots veure, Víctor, aquest programa és bastant més informal i improvisat que el teu, és bastant més espontani. Però sobretot és això, és l'objectiu que tenim, és intentar divulgar els escacs, sobretot aquí a la nostra localitat. No ens acostumem a extendre gaire amb els escacs catalans, bueno, catalans sí, però vull dir, ja quan traspassem fronteres mundials és només esmentar una miqueta l'actualitat doncs més rabiosa, no? Parlant de rabiosa, també tenia un altre programa per internet, no?, que es digui Rabiosa Actualitat.
Sí, de fet és el que... l'origen del Xarxa de Mat és aquest programa, no?, el Rabiosa o Rabiosa Actualitat, com li deia l'Enric Garcia, que és amb qui faig el programa de ràdio al Xarxa de Mat. Aquell programa el feia ell, el conductor era ell, diguem que el director era ell, però una cosa molt, molt campechana, si se'm permet, era una cosa molt cutre, amb un micròfon endollat en un USB en l'ordinador i a través de l'Audacity doncs, gravar amb qui ens trobéssim, no? I ara la cosa està una miqueta més elaborada, sí.
Treballa molt bé, no? Hi ha 7 de ràdios, una bona emissora, no?
Sí, 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 no ens queixem. Serà una temporada i de moment contents, les instal·lacions van bé, tret d'un dia que se'n van a la llum, que va ser molt divertit, però la resta jo crec que estem molt còmodes, sí.
I tecnològicament també tot molt ben preparat, no?
Sí, 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 no em queixo.
Déu-n'hi-do. Us envejo jo a vosaltres que podeu fer un programa setmanal. Tant de bo nosaltres també poguéssim fer un programa setmanal, perquè moltes vegades ens falta temps, no?, per comentar tots els temes. Ens agradaria també incorporar debats. Ens agradaria també que els oients poguessin trucar, que poguessin participar. És una cosa que tenim pendent, que la gent pugui interactuar una miqueta amb això, no? I sobretot publicitar-ho, no? És a dir, hi ha hagut mesos molt difícils, no?, que m'hi veia sol a l'estudi o només amb un company de club, i ara doncs tornem a tenir convidats i tornem a parlar una miqueta i a veure diferents punts de vista, sobretot de diferents clubs i diferents comarques, que és important. No? Avui, per exemple, doncs tenim una persona de Nou Barris, tenim una persona d'Horta-Guinardó, i ara tindrem també, que arribarà quan pugui, un doctor en matemàtiques, que és tot un gran professor d'universitat, abans de la Universitat Autònoma i ara la Universitat de Vic, que és el doctor Vladimir Zayats, que quan pugui arribarà, àrbitre internacional, àrbitre FIDE, que, bueno, que ha fet una gran tasca, una tasca colossal a la comarca d'Osona, des del Club d'Escacs de Cai d'Atenes, des de l'Escola d'Escacs d'Osona i amb el circuit de tornejos Jampec d'Osona, que s'està estenent doncs, pràcticament ja cap al Moianès, no? On fan també un obert de lentes, un obert d'actius. I és una persona que s'està movent desinteressadament pels escacs d'Osona, que dona gust, no?, que cada festa major d'un poble d'Osona tinguis l'opció de fer turisme rural, puguis anar a una festa major, gaudir-la, de tradicions de tota la vida catalanes de l'interior de Catalunya, i jugar als escacs, no? I sobretot tornejos que són o gratuïts o potser costen 2-3 euros i t'entra un refrigeri i uns premis molt bons, no? Sense anar més lluny, doncs embotits a la comarca, no? Que són, que són productes de la comarca, no? Tenim tornejos, doncs, a localitats com Sant Boi de Lluçanès, tornejos com a la zona del Moianès, no? L'Estany, però l'Estany, bueno, ara mateix s'encarrega la Catalunya Central, que és un altre circuit organitzat des de Manresa i Santpedor, i després, doncs, localitats com, no? Com Tona, com Voltregà, doncs, també teníem pensat fer-ho a Tavertet, allà sobre el Pantà de Sau, Folgueroles, que és el poble natal de Jacint Verdaguer. És una manera molt, molt bona de difondre els escacs. Com pugui arribar ara, recordem que ve des de Vic, i té un viatge bastant llarg fins a Ripollet. Víctor, t'he dit abans que et donaria molt protagonisme, i vull que facis una miqueta de resum, una miqueta de síntesi dels temes que vas tractar a l'anterior programa, a veure si podem treure una miqueta de suc i generar un petit debat aquí amb el César o el Vladimir, com vingui. Endavant.
Sí, suc n'hi havia, perquè el tema estrella i el que va obrir el programa va ser, com has dit abans, el Campionat de Catalunya per equips d'edats, que es va disputar a Lloret de Mar, i vam convidar l'Ivan Marina i el Frederic Corrigüeles, que van ser delegats dels seus respectius equips, la Gran Penya de Vilanova i el Peona IPO, que és el club en el qual pertanyo. I juntament amb l'Enric vam fer una mica de debat sobre els assumptes que havien sortit a la llum o que havien creat una mica de polèmica o controvèrsia al campionat, com és la sala de joc, sobretot l'hotel, més que la sala de joc, perquè la sala de joc val a dir que era bona, però petita, per la gran quantitat d'equips que es van inscriure. Bàsicament el que es va fer vam parlar de l'allotjament, de l'hotel, també de l'organització, que jo personalment no tinc moltes queixes, i l'hotel, per part de l'hotel, sí, tot i que jo no les patís com altres, no? Perquè jo em vaig allotjar als apartaments del propi hotel, però que estaven raonablement millor que les habitacions de l'hotel pròpiament dit. Per exemple, el Frederic o l'Ivan Marín es van allotjar i han penjat fotos a les xarxes socials amb coses que dius, déu-n'hi-do. Com per exemple aigua groga que surt de la dutxa, que m'ha cridat molt l'atenció aquesta fotografia, o també endolls del segle passat que, com van comentar el programa de televisió 8x8, semblaven tretes de Cuéntame, no?
Què és el 8x8? Que he escoltat molt últimament aquest programa. Què és això?
El 8x8 és un programa de televisió d'Esplugues Televisió, sí? Que diré que és 13 Televisió, i està conduït i dirigit i presentat per l'Abel Segura, que és el president, o bé, expresident de l'Escola d'Escacs de Barcelona. No sé si és setmanal, aquí m'agafes, però no t'ho sabria dir. I el que també intenta és fer una mica com el Xarxa de Mat, però més de tant en tant, agafar tertúlia, portar gent d'actualitat i fer una mica de tertúlia, fer una mica de debat, perquè normalment l'esquelet del programa està destinat a introduir seccions com els conceptes del joc, que a vegades ve el Fernando Peralta, gran mestre de l'escola, o el Marc Narciso, que també hi formava part. I el programa últim que vam fer, vam parlar sobretot i bàsicament del Campionat de Catalunya per equips d'edats, i van fotre molta canya, si se'm permet dir-ho, perquè és així. Molt crítics.
És un programa en plan Leoncho, també, no? Diguem-ne, de la passió por el Jerez. Recordeu aquelles cintes dels anys 90?
Jo, com entendràs, no les recordo.
Bueno, és veritat que tu ets jove, tio. Sembles, la manera de parlar i tu sembla més gran, però tens 18 anys, no, Víctor?
Sí, del 98, sí.
Déu-n'hi-do. Víctor, el tema de l'hotel coincideix amb tu. No vaig estar allotjat, sí que vaig anar al lavabo, sí que vaig posar alguna habitació, i la veritat és que era una mica precari, no? Que aquí no sabíem si la responsabilitat era de la federació o era de l'hotel. De l'hotel primer per ser bastant impresentable, no? Tot això, i no sé si li podríem haver exigit a la federació que s'assegurés una miqueta abans de contractar els serveis d'aquest hotel. No sé si qualitat-preu és justificable, això, no ho sé, però en tot cas, aigües grogues, escarbats al menjador, o bé, diguem, que era l'altre, endolls de Cuéntame, això sí que és una mica perillós, no? Jo vull anar una miqueta més enllà, vale? La sala era ben parida, sí, la sala era molt ben parida, però crec que van encabir el doble de persones que es recomanaven per aquesta sala. I no només la sala, sinó el vestíbul, el previ, no? La saleta prèvia, aquesta gran sala de joc que era elegant, amb les pantalles i tot, que feien goig, doncs era petit i podia haver passat alguna desgràcia, sincerament. I si arriba a haver algun problema, que no acostumen a passar, Déu no vulgui, però algun problema com algun incendi, no? O alguna cosa, alguna falsa alarma, alguna cosa, haguéssim patit aquí. Víctor, ara seguiràs una miqueta amb, amb el tema d'aquest de l'hotel i del campionat i els, alguns temes que vas tractar al teu programa del Xarxa de Mat del dissabte passat, però abans ha arribat el tercer convidat de luxe que tenim, el doctor Vladimir Zayats, àrbitre internacional. Què tal, Vladimir?
Bona nit.
Hem arribat?
Sí, hem arribat, perfecte. He tingut classe i, per tant, per motius laborals, no m'he pogut incorporar tot just a l'inici del programa. Moltes gràcies.
Tornem a repetir que és un gran luxe tenir el Vladimir, també, perquè és una persona, doncs, des d'aquí Ripollet, que admirem moltíssim, no? No només perquè sigui una persona, una eminència de les matemàtiques, sinó també per la tasca que ha fet pels escacs, tant a nivell d'àrbitre com a nivell de jugador, que és un bon jugador. Jo l'he tastat moltes vegades, el Vladimir, sobretot en partides Jampec, i també difusió dels escacs a Osona, bueno, a Moianès, fa arbitre tornejos a tot arreu, i sobretot, doncs, també vas fer escacs a l'Autònoma amb el Comas, no?, amb el Lluís Comas.
Sí, vam fer 5 edicions del curs d'escacs, sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Vladimir, quines notícies ens portes?
Bé, en principi les notícies ja veig que aquí encara...
Estàvem començant.
Estem fent la ressaca del campionat de Catalunya d'edats. La primera cosa que jo acabo de presentar l'informe arbitral del torneig i he fet els números, i una xifra que és impressionant és 434 participants. Això...
Rècord, és un rècord.
Sí. I la quantitat d'equips, que per molt poc no arriba a 100, per tant, en aquest sentit, com que puc comparar l'edició d'aquest any amb l'edició de l'any passat, de debò és una cosa que fa goig.
Vladimir, 5 àrbitres per 400 persones és molt poc, no?
Probablement els àrbitres sí que podrien fer la tasca si tinguéssim una sala una mica més ben acondicionada, si no hi hagués tanta gent allà pel mig. Enguany s'ha decidit permetre que els equips tinguin un delegat per equip, la qual cosa en principi es pot valorar de diverses maneres, però l'important és que també els delegats de certa manera facin la seva tasca, que la seva tasca és ser amb el seu equip, a fer el seguiment del seu equip, del qual són responsables, i ajudar els àrbitres, perquè realment en aquella situació i en aquella sala, i ja estareu d'acord amb mi, amb els que heu vist la sala, realment va ser un treball així de camp molt, molt important.
Necessitaríeu sobretot gent que us recolzés en el tema de, diguem, acomodar participants, ajudar a fer silenci, ajudar a que no entrin terceres o quartes persones que no tenen res a veure amb les partides, gent que controli algunes actituds de delegats que en molts casos ja diguéssim, freguen la manca de respecte? Necessitaríeu gent de recolzament?
Realment, mireu, o sigui, tu coneixes també molt, molt bé el tema d'organització de tornejos, també estàs organitzant alguns d'aquí, i sempre s'ha de distingir dues tasques. L'una, que correspon, diguem-ne, a la direcció del torneig, a l'organització, i l'altra, que correspon als àrbitres. De certa manera, els àrbitres en aquests tornejos ens trobem simplement amb el fet que la sala ja està feta, i pràcticament has de partir del que disposes a la sala. I llavors intentar, sobretot en la competició d'edats, una de les tasques més importants és donar una atenció adequada als nens, als jugadors, que realment són els qui... a més, els més petits són els més delicats, perquè has de fer també de pare una mica, i mirar primer de ballar pels jugadors. Aquesta és la tasca. Llavors, tot l'altre, evidentment, si vas a Linares a un campionat d'Espanya, hi ha un guàrdia jurat a la sala que mira les acreditacions i no deixa que entri ningú que no tingui l'acreditació. És una tasca que crec que no pertoca directament als àrbitres.
Val. Sobretot, Vladimir, cap incidència destacable, no? El torneig no va haver cap problema destacable.
Jo diria que no. És a dir, sobretot dels jugadors, evidentment no hi ha hagut cap problema. Vam tenir una reunió de delegats, amb els delegats ens vam posar d'acord, sobretot de les funcions, en quines situacions els jugadors poden demanar al seu delegat si puc fer taules, no puc fer taules, i em sembla que això ha funcionat. També ha funcionat, crec, molt bé, i ho vam implantar encara l'any passat, i el Víctor, com que és jugador d'aquella categoria on vam aplicar la possibilitat de demanar l'increment, crec que aquest fet va ajudar.
Víctor, tu com a jugador, com ha anat el torneig?
Personalment, o resulta, pel que fa als resultats?
Sí, sí, per tu, com a jugador.
Et diria que fatal, perquè tot i que he fet 4 de 6, que...
Està molt bé.
Potser els hagués firmat... No, bé...
Tu eres un 2060, potser?
Aproximadament, sí.
Bueno, molt bon elo.
Bueno, estem allà. Sí, 4 de 6 potser l'hagués firmat, o potser no, però el perdre la darrera ronda va fer que el meu equip no tan sols que anàvem líders, no va fer que ni tan sols quedéssim entre els 3 primers, no? Que, si no quedàvem primers, a mi m'era igual cada segon que quart, però al perdre l'última ronda contra el Guillem Laseres del Llinars va fer que l'equip no quedés ni primer i, per tant, et diria que el torneig molt dolent.
Però vau estar líders durant tot el torneig, no? Vaig escoltar.
Sí, sí, líders des de la jornada 1. Vam regalar algun maig pel camí amb el Vila Olímpica després d'un final de Torreló que tampoc vaig poder guanyar la partida i vaig cedir unes taules amb en Guillem Català. I després amb el Cerdanyola del Vallès també ens vam repartir els punts, vam empatar, vam arribar a l'última jornada líders i vam perdre contra el Llinars, era un final on havíem de guanyar, i vam perdre. Així,
qui
així
forma el teu equip del PNPO?
Doncs en principi érem en Ferran Cervelló, en Dani García Ramos, l'Adrià Pérez i jo, però en Dani García Ramos no va poder venir perquè es va posar malalt un parell de dies abans de començar el campionat, i això va fer que en Ferran, l'Adrià i jo juguéssim totes 6 partides, perquè en principi jo havia de ser el tauler reserva.
Sí, éreu clar favorits, amb 2 mestres fites, no, per davant?
Sí, sí, sí. Jo des d'aquí ja, a posteriori, ja puc dir que sí, que jo em considerava favorit l'equip.
Bueno, Déu-n'hi-do. Bueno, encara teniu un any per tornar-ho a intentar, no?
La meva generació ja no.
Ah, és veritat que tu ets 98, 99... Ja,
99, sí, encara té una possibilitat.
Bueno, l'any que ve com a delegat, no?
Aviam, home, si hi ha la possibilitat i tant, per què no?
Molt bé, doncs mira, com a mínim personalment has fet un bon paper, no? 4 de 6, està molt bé.
Bueno.
Està molt bé. César, te voy a hacer una pregunta, ya que hace tiempo que no hablo contigo, que he hablado con Vladimir y con Víctor. ¿Tú sabes lo que es el... Ostras, iba a decir una cosa que no suena muy bien, te iba a decir el punto G, pero digo, el apéndice G, ¿sabes lo que es?
Ahora mismo no.
Acércate más al micro, que te oigo ultra tumba.
Perdón, ahora mismo no caigo.
Explica, Vladimir, què és l'apèndix G.
Bé, l'apèndix G és l'apèndix de les lleis dels escacs que tracta aquelles situacions que es produeixen les partides que van a final de caiguda de la bandera. Val? I, per tant, existeixen dues possibilitats. Evidentment, una... les situacions més controverses, potser, es produeixen quan els jugadors es troben apurats de temps i tothom coneix, no, en el món dels escacs, que existeixen, poden existir reclamacions per especulació, si l'altre progressa o no progressa. I, per tant, la nova edició de les lleis dels escacs, que està en vigent ja des de fa un parell d'anys, de l'1 de juliol del 2014, ha introduït una possibilitat. Si un jugador, l'organització implementa això i utilitza aquest apartat, i nosaltres ho hem utilitzat en les categories sub-14, sub-16 i sub-18, que vam considerar el més adient, això, a més de 2 minuts de rellotge, pot aixecar la mà, aturar el rellotge i demanar a l'àrbitre que posi l'increment de temps. I, curiosament, això, al mateix temps, representa una oferta de taules al seu contrincant, que pot acceptar o no, si no accepta a criteri de l'àrbitre, nosaltres sempre posàvem l'increment i la partida seguia. Això, des del nostre punt de vista, encara l'any passat, vam veure que hauria d'afavorir la qualitat de les partides de la gent, dels jugadors en categories sub-14, sub-16 i sub-18. I des del nostre punt de vista, ja veiem l'aplicació des de l'any passat, funciona molt bé.
Lo digo, César, porque tú eres de novedades, ¿no? Que has implementado en el Open del Ideal Clavel el sistema Bilbao, la regla de Sofía, ¿verdad?
Exacto.
Vale, por eso te lo pregunto, a ver si conocías este apéndice G, esta norma que te permite pedir incremento y a la vez supone una petición de tablas. ¿Te gusta ese sistema a ti? ¿Te parece correcto?
Me parece interesante, al menos.
Tu, Víctor, què et sembla aquest sistema?
Molt bo, m'agrada molt. De fet, m'agrada tant que l'hagués posat a totes les categories. No sé com ho han valorat a l'hora de posar-ho en sub-8, sub-10 i sub-12. Imagino que, clar, el criteri canvia una mica, però m'agrada molt, m'agrada molt.
75 minuts a finish, us sembla poc temps per un campionat de Catalunya?
No et sabria dir. Personalment, no, no em sembla poc. Jo crec que fa les partides curtes i potser crea un altre ambient en el campionat, no? Has de pensar més ràpid, has de ser més efectiu, i jo sóc una persona que precisament pensa molt, no? que potser m'hauria de perjudicar una mica, però a mi no em desagrada, té cert encant que sigui a finish, perquè a l'increment ja estem molt acostumats i té una mica d'encant, no sé, personalment.
Agilitza una miqueta el desenvolupament del torneig, no?
Sí, sí, sí.
Jo, personalment, la meva opinió, bueno, sobretot els nens d'aquí de Ripollet, i això que t'ho digui un nen t'omple una mica d'orgull, no? Diu que aquest ritme els estressa, que és massa poc temps per ells. I que això d'estar mirant si li queden 2 minuts per demanar increment i després si no saben si demanar taules o no, diuen que els ha estressat, els sub-14 han acabat estressats. Jo entenc que és molt dur per jugadors, delegats, àrbitres, pares, mares, estar 5 hores o 4 hores dins d'una sala de joc. I més si és doble ronda, acabem exhaust, ho entenc. Però no penseu que aquest sistema pot arribar a estressar sobretot els nens que acaben, que encara no són prou madurs de primer i segon d'ESO o de 6 de primària?
Aquí crec que s'ha de valorar i s'ha de mirar tots els aspectes. Primer, estem parlant d'una competició de 3 dies. Llavors, en aquelles categories on hem estat per sobre de 16 equips, hem estimat oportú fer 7 rondes. El tema de la tercera ronda, en principi estava marcada per la circular, el que passa que probablement hauria estat més lògic posar-la al segon dia de competició, a més a 21 hores de més, el canvi d'hora entre el dia 29 i el dia 30, possiblement el dia de les tres rondes podria haver estat el segon dia de competició, però aquí no es podia fer absolutament res, perquè el primer dia molta gent es va llevar molt d'hora, sobretot els nens, van haver de fer tot el trajecte fins a Lloret, després entrar a l'hotel, després començar la competició, i a més, en tres categories havíem de fer tres rondes. Potser això va ser dur, no dic dels àrbitres, que vam sortir de la sala potser a 11:45 de la nit.
Coincidiu amb mi que és una mica bèstia això de fer jugar els nens tan petits tres rondes en un interval només de 10 hores?
Segons el reglament de la competició catalana, això en competicions d'edats es permet fer tres rondes. El que passa que és això, tenim 3 dies de competició i hem de valorar amb quin ritme de joc hem d'anar per poder fer una competició de debò, i a més si aquesta competició val per el català, doncs com a mínim 60 minuts per partida hem de posar, que siguin fixos, que siguin amb increment, però un mínim de 60 minuts ja en necessitem.
Vosaltres seríeu capaços de jugar 3 partides lentes en una tarda, César?
En una tarda?
Sí.
3 lentes?
Bueno, una tarda, bueno, más bien, va començar, la primera ronda va ser al matí, no?
La primera ronda del primer dia va ser a 11:45.
Vale.
Un quart de 12, després a les 4, i després, quan es va poder començar, que va ser tocat 3:45 de 7.
¿Segues capaz tú, César?
Yo ahora mismo no, porque también hace mucho tiempo que no toco tablero, y ahora mismo no... Hombre, jugarle a la jugaría está claro, pero la tercera probablemente a un nivel bastante bajo.
¿Vosotros podríeu jugar 3 partidas lentas en aquest interval d'11 a 8?
Yo sí. Perquè, bàsicament perquè ho he fet anys anteriors, i home, el desgast en els escacs és molt gran, però trobo que aquestes 3 rondes en un mateix dia ha donat per, com ha dit en Vladimir, per les circumstàncies del torneig, no? Que no hi ha res a fer. Nosaltres a sub-18 i ja que a sub-16 tampoc vam jugar només 6 rondes, per tant 2 rondes diàries, que a mi un sistema que em va bé, tot i que també desgasti, però em va bé. I 3 rondes diàries, sí, desgasta, però quan no s'hi pot fer res, trobo que és inevitable.
Bueno, potser, vale, doncs.
Potser, si em permets, hem de tenir en compte que això és una competició d'equips on hi ha també jugadors titulars, jugadors reserves, i per tant el tema de gestionar l'equip si tens una mica més de profunditat de banqueta, també és un tema a tenir en compte.
També s'ha de mirar, sí.
Sí, a més, la circular i les condicions ja es coneixien per endavant, per tant, tots els clubs podien posar tant jugadors com volguessin.
Separaríeu categories en sales diferents?
Tot, evidentment, depèn de la capacitat de la sala, val? Perquè, o sigui, en aquella sala, evidentment, hi havia un overbooking i diguem-ne, fins i tot havíem d'intervenir els àrbitres i després, entre una altra ronda, vam suprimir una filera en la categoria sub-8 perquè juguessin més amples i més còmodes, però, evidentment, no va ser suficient, però nosaltres ja no teníem més marge de maniobra en aquesta situació. Tot depèn de la sala, ha de ser, ha de complir totes les condicions i per tant és un tema important de l'organització del torneig.
Vosaltres separaríeu, César, Víctor, en lloc de 400 persones en una sala, fer 200 i 200, per exemple?
Home, si realment estan més anchos i més còmodos, jo no veo por qué no. Bueno, de hecho, en el Open del Clave era una de las cosas que más me preocupaban, que los jugadores estuvieran cómodos. O sea, eso para mí es una prioridad a la hora de jugar, porque entiendo que lo es como jugador, con lo cual como organizador, para que terceros estén jugando, para mí es casi casi lo primero a mirar.
I pels àrbitres també, no? Imagino que seria...
Pels àrbitres, i a més existeix el concepte de l'espai vital, hi ha uns mínims, i evidentment en aquest cas també s'havia d'haver pensat en la quantitat de delegats, que també haurien de ser presents a la sala, perquè de certa manera fins i tot s'havia de demanar als delegats que no circulessin allà al mig de les fileres portant una motxilla, la qual cosa a mi em va semblar una mica fins i tot bé avisat d'aquests petits detalls. Tot una persona, tot un monitor amb experiència, això ho hauria d'entendre, però tot i així s'havia d'insistir en el tema i fins i tot hi havia alguns que els hi molestava això.
Déu-n'hi-do. Víctor, seguim una miqueta amb la síntesi del teu programa el dissabte passat i sobretot els temes més importants, perquè com veieu el temps se'ns menja, com quasi bé sempre, i sobretot si el Vladimir té alguna opinió que pot donar des del seu punt d'experiència com a àrbitre, la seva experiència pot, o César, tu també, com a jugador. Si teniu alguna opinió a dir, alguna cosa a dir, doncs ràpidament podem comentar les coses que es van parlar en aquest programa. Endavant, Víctor.
Si et refereixes a temes com l'arbitratge, el programa no se'n va dir cap mala paraula, que jo recordi. De fet, recordo preguntar-ho directament als tertulians i no van destacar cap efecte negatiu. El que sí que s'ha criticat és en el programa 8x8, com t'he comentat abans, que han fet una crítica de mitja hora sense cap mena de pietat. No sé si aquí en Vladimir vol replicar, però pel que fa al xarxa de mat no es va dir cap mala paraula a l'arbitratge. Sí que es va criticar l'allotjament, es va criticar potser alguna gestió concreta de l'organització, però l'arbitratge zero.
Una gran diferència entre el vostre programa i no vaig poder venir, em vareu convidar però estava arbitrant sí. A Santa Eulàlia de Ronçana, per això no vaig poder venir, és que la tertúlia vostra va ser amb quatre persones directament implicades i que varen ser allà a Lloret.
És el que buscàvem, sí.
I per tant l'opinió de tots vosaltres en aquest sentit és molt important. Després, si hi ha persones que s'atreveixen a tillar i posar etiquetes sense haver-hi estat, bé, deixem això la seva responsabilitat i la seva capacitat de fer les coses. Jo en aquest sentit no he de replicar absolutament res. La responsabilitat és d'aquelles persones.
Més temes. Víctor.
Del Campionat de Catalunya?
O que no siguin del Campionat de Catalunya, d'escacs catalans o d'escacs en general, coses importants.
Sí, el tema que va precedir va ser el Campionat d'Espanya d'equips, que es disputarà a Benidorm a la primera setmana de desembre, que històricament sempre havia estat sub-16, bé, històricament tampoc fa tant que es disputa, però havia estat sub-16 i enguany incorporant aquesta novetat que serà sub-18 i sub-12. No? Aleshores, hi havia una mica de controvèrsia perquè no acabava de quedar clar les bases, tot i que llegint-les sembla que sí, però després sembla que pots fer el que vulguis, de si el campionat d'Espanya era realment un campionat d'Espanya de clubs, o sigui, si havies de formar part d'un club de qualsevol comunitat autònoma de l'estat espanyol, perquè a les bases posa clarament que has de pertànyer per formar un equip a la mateixa institució, a la mateixa escola, en el mateix club, a la mateixa entitat esportiva, per fer un equip, però després resulta que si tu pots falsificar un carnet de soci, per dir alguna cosa, recordo amb especial gràcia el Frederic, que va dir que si pots presentar un equip sub-12 amb nens del carnet del Club Super 3, pots fer un equip boníssim, no?
Sí.
I llavors va sortir aquest concepte que vam denominar superequipos, no? Que, per exemple, no sé, ronda el rumor que a Galícia volen fer una selecció gallega per anar a guanyar el campionat, i vam debatre una mica aquest tema, no?
Doncs que vagin a l'autonòmic, no?, per equips, que encara n'hi ha, no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
no sé si sub-18, però sub-16 sí que n'hi ha.
Bueno, això del torneig del Bali és que té tantes coses que podríem estar parlant 20 programes,
sí,
del campionat del Bali, perquè és una cosa bestial. I a més que els premis són molta tela, eh?
Sobretot en els tornejos sub-2000 i sub-2300, sí.
Molta tela. Més temes, Víctor?
I vam acabar amb el campionat escolar, que comença demà, el campionat escolar de Barcelona, de les categories des de sub-8 i fins a sub-18, que es disputen al casinet d'Hostafrancs, a l'escola de natació Joan Pelegrí i també a la seu de la Federació Catalana d'Escacs. Aquest any ja s'han acabat les oportunitats per guanyar-lo i per jugar-lo. Vam fer una mica de... Sobretot l'Enric, no?, va parlar d'aquesta renúncia que ha fet a la direcció del Consell Escolar de l'Esport, bàsicament perquè la federació ha implementat aquesta nova mesura que qualsevol jugador federat, tingui l'edat que tingui, si vol tenir la fitxa federativa ha de tenir DNI vigent i regulat, i l'Enric en aquest aspecte és crític i el que va anunciar el programa és que havia fet un campionat paral·lel que es disputarà a la seu del 3 Peons, una sala de joc molt interessant per a nens no federats, nens de les escoles que dirigeix ell o que va fer classes ell, i que vindran allà, doncs, potser 30, 40 o 50 nens que jugaran escacs sense cap mena de restricció, per dir-ho així.
Aleshores, aquest torneig que jugarà a Hostafrancs, on més? Federació i on més?
I a l'escola Joan Pelegrí, que és al costat del casinet.
Vale, aquest torneig són els tradicionals comarcals fases prèvies del Vallès,
sí,
del barcelonès.
Sí.
I has de tenir fitxa federativa sí o sí?
Correcte.
Ara estic situat, vale, t'explico. Jo, per exemple, alguns divendres faig algunes substitucions a una escola que hi ha... No sé si és districte de Sant Gervasi o... Bueno, per allà dalt. És a dir, està entre vosaltres, la vostra zona d'influència, i la zona del 3 Peons. Faig algunes substitucions allà per alguns dies i estic preparant nens, que no els coneixia mai, sé que els té famílies jugant a 3 Peons o fins i tot Peona Peó, que juguen un campionat a partir dels divendres. Però no sé si és aquest... perquè no tinc constància que tinguin fitxa federativa. No sé si és aquest...
L'han estat jugant aquestes últimes setmanes?
No, comencen aquest divendres.
Doncs o és l'escolar, deu ser l'escolar, sí.
Però que han d'apuntar i tot, eh? O sigui, són fases prèvies, també.
Sí, 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 sí.
O sigui, és aquest? És aquest,
sí, sí,
que...
deu ser-ho.
I vols dir que no és una miqueta farragós que tot se centralitzi al barri d'Hostafrancs i a la seu de la federació? No vols dir que és massa... que podria repartir-se una miqueta més equitativament entre els barris de Barcelona, que n'hi ha molts?
És una opció. Jo personalment ho trobo més còmode que es faci a la mateixa zona. Sobretot quan ets petit, perquè quan era petit a mi m'importava el meu pare, en el meu cas, i sempre sabíem quina era la sala de joc. De fet, el Vallès és una sala... Jugueu, no sé si el cap de setmana, no?, el dissabte.
Sí, és, bueno, de fet, el dia 19 tenim una reunió on parlarem tots aquests temes, perquè sí, la idea és fer, en lloc de 6 rondes, fer-ne 7, i sobretot la idea és intentar, diguem, que cada que cada ronda jugui en una localitat diferent perquè tinguem oportunitats. Vale, perquè tinguem oportunitats i sobretot intentar començar abans, que després s'assolapa tot amb el paraequips, que recordem que tenim també equips sub-12 que juguen el diumenge, i després els que hem de muntar tot això, després hem d'anar a muntar pel dia següent, i a més que arribem molt justos de preparació per la final d'allà de Vilaseca. O sigui, és un dels temes que volem parlar. Bé, Víctor, veig que ja has fet una síntesi del teu programa. Vladimir, en aquests 3 minuts que ens queden, o César, teniu alguna cosa a dir personalment que vulgueu dir de la vostra zona, i del Claver, Osona, o com a àrbitre?
Bé, no, allò que t'has referit a les fases prèvies que fem aquí també, entre el Vallès, Osona i Maresme, una de les coses interessants és que sempre allà també hi ha un grup de promoció pels nens que no estan federats. Per tant, qualsevol cosa relacionada amb l'arbitratge i sobretot amb campionats de nens, a mi és una cosa que a mi m'encanta i intento ser el màxim de responsable en aquests casos, i potser en aquest sentit també exigeixo dels altres, com ara podrien ser delegats aquí a Lloret i tal, que també haurien d'estar a l'alçada de les circumstàncies, perquè de vegades no se n'adona que si un delegat que al mateix temps és entrenador o monitor, per exemple, demostra que es pot no fer cas a un àrbitre, ell mateix dona un mal exemple al seu estudiant, al seu deixeble, i d'aquestes coses de vegades no se n'adonen, i a mi personalment em sap greu. Però bé, és la manera d'interpretar-lo, evidentment cadascú té la seva forma de fer-ho.
Senyors, comença a sonar la sintonia. Jo crec que és el moment de dir adéu. Ens agradaria seguir parlant aquí a Ripollet Ràdio 91.3 FM. Ens agradaria seguir parlant d'escacs durant hores i hores. Ha estat un molt, molt, molt gran plaer tenir-vos aquí a l'Hora dels Escacs aquest dijous 10 de novembre. El proper programa serà el segon dijous de desembre, de 8 a 9 del vespre. I si voleu, podeu repetir, que segurament tindrem molts temes per parlar. Víctor, conductor del programa Xarxa de Mat a 7 de ràdio, gràcies per venir amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Doctor Vladimir Zayats, gràcies per ser aquesta estoneta amb nosaltres. Moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies a tu per
i César, directiu de l'Ideal Claver, organitzador de l'Open de l'Ideal Claver, muchas gracias por venir una vez más con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Doncs res, és que aquí ha anat un altre programa, ens veiem al desembre. Adéu, bona tarda. I'm attacking the illusion that the stopping doesn't matter. Fighting your own!